Dir-vos que si teniu comentaris, preguntes, etc., doncs els feu, si us plau, pel chat, mantenir doncs, el que seria el micro doncs, tancat. I en primer lloc doncs, passaré a presentar la Mireia. La Mireia doncs, és una estudiant que vam tenir aquí a la Universitat de Girona, per tant, està graduada en Publicitat i Relacions Públiques, com d'aquí uns anys sereu molts de vosaltres. I actualment cursa un grau de comunicació corporativa a la Universitat Pompeu Fabra. Professionalment ha desenvolupat molts projectes, tant de comunicació doncs, per entitats del sector públic com del sector privat, i actualment treballa al grup d'enciclopèdia dins del Departament de Comunicació. En aquesta conferència, la Mireia ens exposarà la seva recerca relacionada amb el fembertising, perdó, és una paraula una mica complicada per mi, que no hi estic habituat, i la incidència d'aquest fenomen en el món de la publicitat. Bé, a continuació us passo a llegir un protocol del que són les sessions que hi ha entre subjectes i atributs. Doncs avui som dia 22 de novembre de 2021 a la 1:45 i comuniquem que la conferència se celebra amb finalitats estrictament acadèmiques. La informació que es presenti durant la sessió té caràcter confidencial i està sotmesa a secret professional per part de tots els assistents. Per tant, queda absolutament prohibit l'enregistrament del contingut per qualsevol mitjà, ja siguin mòbils, gravadores o captures de pantalla, així com la divulgació total o parcial del contingut o material que s'hi exposi, ja sigui amb canals analògics o digitals, no vinculats a la Universitat de Girona. L'assistència en aquesta activitat implica l'acceptació i compliment d'aquestes normes. Si alguna persona dels assistents no està conforme amb aquesta normativa, ha d'abandonar la sessió. Val? Doncs ja us he llegit el que seria el protocol. Si algú doncs, no hi està d'acord amb aquestes normes, doncs hauria d'abandonar la sessió. I bé, doncs, en nom de la facultat, doncs, agrair doncs, a la Mireia doncs, que ens faci aquesta presentació. I endavant, Mireia, amb la teva presentació.
Moltes gràcies, Manel. Bé, doncs procedeixo a començar. A veure, vale. Hola a tots i a totes. Com ha dit el Manel, jo sóc la Mireia, sóc exestudiant d'aquí de la Universitat de Girona. De fet, no fa ni un any que em vaig graduar, em vaig graduar aquest juny. I bé, abans de tot, volia donar-vos les gràcies a tots i a totes per assistir. Sóc conscient que és una hora complicada, per tant, bueno, intentaré fer-ho el més amè possible. Centrant-nos en el tema de la conferència d'avui, jo us vinc a parlar del que va ser objecte d'estudi del meu treball de final de grau, que vaig fer una anàlisi sobre l'ús del feminisme en la publicitat des del punt de vista de les dones que formen part d'organitzacions feministes. Fent una recerca prèvia, em vaig adonar que hi havia molts estudis que centraven l'anàlisi en el punt de vista de la consumidora o en el punt de vista de l'anunciant o inclús que es feien molts anàlisis a nivell de missatge que transmetia la campanya, no? Però em vaig adonar que no hi havia opinió de dones expertes, perquè com veieu aquí en aquesta diapositiva, sí que parlo d'organitzacions feministes, però que aquestes el que busquen és promoure unes bones pràctiques centrades en l'àmbit de la cultura i els mitjans de comunicació. És a dir, que no és en l'àmbit global. Són dones expertes en comunicació i, a més, que formen part d'organitzacions feministes. És per aquesta raó que per mi la seva opinió era molt valuosa i rellevant. I és per això que vaig decidir enfocar el treball en aquest sentit. I això és una mica del que us vinc a parlar avui. Per començar, el fembertising, el terme en si, podem veure que és l'unió entre female i feminisme. La gent no s'acaba de posar d'acord de què ve aquest fem i a més l'advertising, no? No sé si estareu familiaritzats amb el tema o no, però es tracta d'un tipus de publicitat que va dirigida a les dones exhibint les seves qualitats d'empoderament, rebutjant els estereotips de gènere de la publicitat tradicional. Els termes de feminisme, bueno, de dona i advertising, no? Sembla estrany que s'hagin ajuntat tenint en compte la relació que han tingut la publicitat i la dona al llarg del temps, no? Sempre se l'ha tractat sota un estereotip que poc concordava amb la realitat i que, bé, que realment la presentava d'una manera precisament no gaire bona. Per tant, però bueno, tenint en compte que el feminisme ha anat agafant molta, molta força al llarg d'aquests anys i s'ha convertit, com bé sabreu, en un dels moviments més multitudinaris i amb més rellevància de la nostra època, que tenint en compte aquesta situació, evidentment, que el màrqueting no es podia quedar enrere davant d'aquest fenomen. I és per això doncs, que ara podem veure, no?, molts missatges feministes en la publicitat. Bé, per tal d'exemplificar el que seria una mica el femvertising, a continuació us passaré un anunci, un spot de la campanya Deliciosa Calma, és de l'empresa Campo Frío i la campanya va sortir el 2016. No sé si alguns de vosaltres la coneixereu, però la veritat és que es va fer bastant viral. I bé, us la passo primer de tot perquè penso que és molt interessant en tots els sentits, la campanya en si, d'altra banda, perquè per això, no? Perquè crec que és un molt bon exemple. Si no es sent, espero que... A veure...
¿Estás peinando? Calcetillo, otro calcetillo.
Ah, sí, la cara.
¿Qué hay ni qué hoy?
Venga, que no llegue.
Vamos a coger todo esto.
Buenas noches. Tenemos como plato del día, no he ido al gimnasio porque no me ha dado la gana y ya iré si puedo con salsa de trufanía.
Mejor voy a pedir, hoy no llego a recoger a mis hijos al cole con loncha de pavo, acompañado de, ya está su padre para hacerlo, digo yo. ¿Y usted?
Pues para mí sigo sin pareja estable y me la resbala sobre base de aguacate y arándanos.
¿Lo quiere con extra de me la resbala?
Es que no sé. Mire, no, mejor póngame, tengo patas de gallo, ¿qué?
Perfecto. Patas de gallo.
Mira esa chica del móvil. ¿Seguro que va a pedir? No le he hecho la cena a la niña, pero no le va a pasar nada si se la hace su padre al vapor.
Mira, me vas a poner un crocante de no me caso porque no me da la gana con taquitos de pavo.
También tenemos no pienso tener hijos y qué sin ralladura de ningún tipo.
¡Ay! Me encanta. Sí, sin ralladura mucho mejor, sí.
¿Alguna alergia o intolerancia?
Pues sí. A la presión social.
Yo voy a querer un ravioli de, no te digo yo lo que me importa, estar perfecta después del parto, al pepino.
¿Lo saben ya?
Pues sí. Nosotros vamos a tomar, estamos al borde de un ataque de risa, con reducción de nervios.
Y un poquito de gazpacho, pero sin nervios también, ¿eh, chica?
Sí, sí, sin nervios, porque se te hace una bola horrorosa, horrorosa.
¿Quién ha pedido alcachofas de soy directora general mundial y madre sobre virutas de pavo?
Gracias. Lleva reducción de jornada laboral, ¿verdad?
Sí, sí, como usted quería.
Madre mía, ¿cómo está esto, no?
Normal.
Somos 15 millones de mujeres.
Una sociedad equilibrada también ayuda a reducir el estrés. Pavo Frío, alimentando otro modelo de mujer.
Bé, doncs, bé, no hem pogut veure com en el principi de l'espot se'ns plantejava la situació de que el 66% de les dones espanyoles asseguren sentir-se estressades. Per tant, la marca Campo Frío el que ens proposa com a solució davant d'aquest problema és obrir un restaurant que es diu Deliciosa Calma, no? En aquest hem vist com serveixen plats amb noms reivindicatius sobre situacions en les quals les dones ens hem hagut de trobar pel simple fet de ser dones. I bé, bueno, jo trobo que és bastant xulo i, de fet, a més, aquest restaurant estava obert a la vida real. El van obrir 4 nits a Madrid. També van fer una estratègia digital que va tenir molt d'èxit, on podies guanyar un sorteig per venir a dinar aquí amb les teves amigues. No sé, a més, no sé si us heu fixat, però també un guinyo que m'ha semblat molt, molt ben trobat és que hi havia les actrius de la pel·lícula de Mujeres al borde de un ataque de nervios, de Pedro Almodóvar, i que, de fet, feien referència, no?, a la pel·lícula, que trobo que també estava bastant bé. Però, la veritat, quan jo vaig mirar aquest espai per primera vegada, el que vaig pensar va ser, ostres, Campofrío, una empresa que, a veure, d'embotits al final o de carn, i el feminisme em sembla una mica estranya, no?, aquesta relació. Com, per exemple, sí que hi ha marques que dius, mira, ho puc associar o entenc que es parli de feminisme en Campofrío, em va sobtar moltíssim, no?, i potser és una mica per això també, perquè us he posat. Però després, investigant, vaig trobar que és que el target principal de Campofrío són les dones. I és que segurament Campofrío, en el moment que va decidir fer aquesta campanya, sabia que el 50% de les dones asseguren comprar productes de marques que exposen representacions positives cap a les dones. I segurament també Campofrío sabia que el 45% d'aquestes dones asseguraven tenir més fidelitat cap a aquestes marques, igual que també que les consumidores els atribueixen valors més positius, no? Perquè, clar, anem als resultats d'aquesta campanya. Els resultats van ser un èxit, tant a nivell comercial com a nivell professional. En primer lloc, veiem que ha guanyat 30 guardons de prestigi. En segon lloc, veiem com les ventes totals de Campofrío, no?, que és el producte que es veu al final de l'espot, les ventes totals van augmentar un 12,4% respecte als mesos anteriors de la campanya. També la seva notorietat va augmentar 14 punts. Van tenir més de 13 milions de visualitzacions en 3 setmanes, superant Coca-Cola i Adidas, i es va convertir en el vídeo més popular del YouTube el 2016. Clar, davant d'aquestes dades, van ser moltes, no?, les preguntes que se'm van passar pel cap. O sigui, per una banda vaig pensar, ostres, que bé, que xulo i que positiu, però per altra banda també vaig pensar, que bé aquest missatge, però què hi ha darrere, no?, de tot això? Realment és una empresa tan implicada en el feminisme com per fer-ne tanta promoció? Concorda el missatge amb les accions que duen a terme? I ja parlo de Campofrío com puc parlar de qualsevol altra empresa que hagi dut a terme accions de fanvertising, eh? Veig, en el cas de Campofrío, no sé si ha canviat, però el que tinc entès és que de moment encara no tenen dones directives en el seu equip. Clar, totes aquestes coses a mi em van fer, aquestes situacions em van fer reflexionar, no? I també em van fer pensar que si això realment ajudava o no al moviment feminista. D'altra banda, també s'ha de partir de la base de que la publicitat comercial, el seu objectiu és vendre o millorar la imatge de la marca en qüestió, però el seu prestigi, però és que al final no és el seu fi aconseguir promoure el feminisme i convertir el missatge feminista arreu, no? Per tant, davant d'aquesta situació, és molt difícil poder identificar si s'utilitza realment per compromís amb el moviment feminista o si es fa per pura moda o estratègia de màrqueting, perquè és veritat, ara mateix el feminisme ven i és així. Per tant, davant d'aquesta situació, es presenten dues posicions molt clares. Les dones que n'estan en contra, que es qüestionen aquesta hipocresia per part de les empreses que transmeten un missatge i que a l'hora de la veritat no fan res, però d'altra banda hi ha dones que diuen sí, som conscients que potser hi ha un punt d'hipocresia en algunes empreses, però nosaltres també és una oportunitat pel moviment perquè arriba moltíssima més gent, sí, d'una forma superficial, però és una forma de donar-lo a conèixer i de normalitzar-lo, no? Per tant, tenint en compte totes aquestes reflexions, això és una mica del que us vinc a parlar avui, no? I generar una mica de debat i que, bueno, que creeu una opinió respecte a aquesta tendència publicitària. Abans d'indagar en el que seria el fanvertising i les opinions que es desperten entorn a aquest, penso que és important fer una contextualització prèvia d'alguns temes que a mi em semblen rellevants. Per tant, el que faré serà, primer de tot, parlar sobre el paper de la publicitat en la societat. Després explicaré molt per sobre les bases i els objectius del moviment feminista. A continuació, faré un breu resum de l'ús de la figura femenina en publicitat i, que, per acabar, parlaré de la situació actual en la qual es troba la publicitat, així introduint el tema de l'activisme de marca. Per tant, bueno, comencem per el paper de la publicitat en la societat. És una evidència que les marques utilitzen la publicitat comercial per persuadir els consumidors i les consumidores per tal d'influir en la seva decisió de compra, ja sigui d'una manera directa o indirecta. Això és així. Però és veritat que el rol de la publicitat va molt més enllà d'influir en una decisió de compra, sinó que té un paper, juga un paper molt important en la societat. I aquí és on entra una mica un debat, no? I ja no s'acaba de posar d'acord els estudiosos, diguéssim, no? A què va abans, no? O l'ou o la gallina. Hi ha gent que planteja que la publicitat és un mirall de la societat. Per tant, el que fan els publicistes o el que fan és observar quines són les tendències, quins són els valors, quines són les actituds que hi ha en la societat i el que fan és plasmar-ho, no?, en aquesta publicitat, per tal que així el consumidor s'hi senti identificat amb el missatge que transmeten. No obstant, també hi ha gent que contràriament pensa que tenint en compte el gran abast de la publicitat i l'enorme influència que aquesta té, que aquesta actua com a agent de canvi i que, per tant, és aquesta la que conforma valors i actituds cap a la societat. Ja us dic, no hi ha un acord, hi ha que es digui això és així o això és així o això, però una veritat és que la publicitat és la institució de la socialització més influent de la societat moderna, podríem dir. Té un gran poder a nivell d'influir, ja sigui per crear nous valors i actituds o de reforçar-los, no? Val, pel que fa al moviment feminista, penso que per parlar de fanvertising, no, i de tenir una opinió crítica entorn a aquest, és important conèixer ben bé què diu, no, el moviment feminista i què defensa. Jo, sincerament, no em vaig trobar mai, abans de fer el meu treball, no em vaig trobar mai en la situació d'haver de definir algú què és el feminisme, perquè és com que tothom ja, en més o menys mesura, li dius feminisme i ja saps de què parles, no? Però després, quan vaig haver de escriure-ho bé i fent recerca, me'n vaig adonar com d'heterogeni és i quantes opinions sorgeixen entorn a aquest, perquè el feminisme en si té moltíssimes corrents. Hi ha el ciberfeminisme, l'ecofeminisme, el feminisme institucional... Clar, això el que fa és que molta gent en parli i a part que potser a vegades les seves opinions són contradictòries i passa a vegades que trobes definicions que es contradiuen entre elles. No obstant, he trobat una definició que... Ui, perdona. No sé si algú vol dir alguna cosa, que algú té el micro obert. Bueno, segueixo. Si algú vol dir alguna cosa, ja m'interromperà. És que no veig els missatges. Obriu el micròfon i ja està. Vale, doncs això, no? Que vaig trobar una definició que crec que engloba molt tot, no? I que penso que és bastant completa. I aquesta és d'Anna de Miguel, que ho exposa en el seu llibre de neoliberalisme sexual. I el que diu és que, bueno, el feminisme neix al mateix temps que apareixen altres transformacions materials, ideològiques, que va portar la Revolució Industrial i la Revolució Francesa i s'extén al llarg del segle XIX, no? I des d'aleshores el feminisme va agafant forma i es planteja com de tres maneres diferents, no? Per tant, en la seva pluralitat, com he dit, no? Perquè n'hi ha tantes corrents, doncs es planteja com una teoria crítica de la societat, una pràctica social i política i una manera d'interpretar la vida i d'entendre-la, no? Com a teoria crítica de la societat, el que diu Anna de Miguel és que desmunta la visió patriarcal de la realitat que ens permet veure coses que sense aquesta teoria no vèiem, no? Que actua una mica com unes ulleres que ens mostren una realitat certament diferent de la que percep la majoria de la gent. D'altra banda, també pensa que això, no? És una pràctica social i política i que, com tot moviment social, es caracteritza per la seva gran diversitat. Defensa que el moviment feminista és heterogeni i que busca la transformació del sistema de poder i qüestiona la identitat de la societat actual. És a dir, que no només busca igualtat entre home i dona, sinó que qüestiona el sistema de poder i la societat en general. A més, un detall important és que ser un moviment social i no un partit polític ha aconseguit unir moltíssimes persones que potser en altres temes tenen una ideologia completament diferent, no? I per últim també considera que és una manera d'interpretar la vida i d'entendre-la. Que no es queda a l'esfera pública i en l'àmbit merament polític, no? Sinó que també te l'emportes a casa. És també un procés individual de canvi personal i de venjança contra la tradició, l'educació i les expectatives que té la societat cap a les dones. Sabem que el moviment feminista ha patit tres onades i que ara estem en la quarta, i que, bueno, aquesta s'inicia el 2013 i que aquesta bàsicament s'entén com per l'ús de l'internet i de les xarxes socials, no? Com a eina per estendre el moviment d'una manera molt més global, i això fa que hi hagi una participació molt més activa. Vale. La publicitat en clau de dona. Com he dit abans, en les últimes dècades la dona ha estat el focus preferit de diferents campanyes que la plasmen sota diversos estereotips que l'han distorsionat d'una manera lasciva, no? Bé, la Sílvia m'ha comentat que vau haver de fer un treball on es veia la representació de la dona al llarg dels temps, i suposo que ja heu vist els estereotips sota els quals se les ha plasmat, no? Jo us ensenyaré aquest anunci perquè em sembla bastant fort, és del 1970, a veure què us sembla.
Necesito su ayuda. Tengo que consultarle un terrible problema. Se trata de mi marido. Cada vez tiene peor carácter y nuestra casa está empezando a ser un verdadero infierno. Está siempre irritado y se pasa días enteros sin dirigirme la palabra. Tiene accesos de terrible cólera. Cuando me dice algo, siempre a gritos y con malos modales. Nunca me besa cuando sale de casa.
Bueno, bueno, no me digas más. ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho, cuando llega a su hogar, a encontrar un agradable recibimiento? Mira esto y procura que nunca le falte su copita de coñac. Verás cómo no falla.
Bé, doncs, com he dit... Doncs aquest és anunci del 1970 i bueno, és una campanya que va dirigida a les dones espanyoles de l'època del tardofranquisme i, com hem vist, doncs es naturalitza i justifica la violència explícita cap a les dones. I, de fet, les fa responsables de si el seu marit les pica o les tracta malament. I diu, no, que sí, si ho fas perquè tu, que, perquè la dona no, no acaba de fer les coses bé. Com aquests, n'hi havia molts altres, per desgràcia, però sí que és veritat que també n'hi havia de diferents, i és que, de fet, tot i que el femvertising, els seus inicis els identifiquem el 2014, més o menys, podem veure la primera campanya que podríem dir de femvertising el 1920, que seria en el context d'entreguerres, que és aleshores quan apareixen unes dones que s'anomenen les flappers. Les flappers són unes dones que treballen, que han treballat, que són cultes, que tenen ganes de viatjar, que ballen, que beuen, que s'ho passen bé, que fan esport, que van amb cotxe, que és quelcom estrany, no? Aleshores va sobtar aquest tipus de dones. Són dones rebels de l'època amb un fort desig d'alliberament i d'independència. Va haver-hi molts col·lectius que se n'enreien, no? Sobretot d'homes que se n'enreien d'aquesta figura de la dona. No obstant, la publicitat va explorar molt bé, va saber aprofitar molt bé aquest arquetip de bellesa. I en aquest context, doncs, va ser quan va aparèixer una de les, bueno, campanyes més importants, que es diu Torches of Liberty. No sé si us n'han parlat, a mi crec que me'n van parlar a primer, perdó si em repeteixo, però el context seria en aquell moment, doncs, fumar s'associava a dones de classe baixa i s'associava a prostitutes, la veritat. I, de fet, el 1923 només el 5% de dones nord-americanes fumava. Per tant, les empreses de tabac es van adonar que realment estaven perdent un 50% del mercat, perquè aleshores la gran majoria de... Bueno, totes les campanyes de publicitat s'associaven als homes, no? O anaven enfocades als homes. Que si fumes seràs molt més masculí, seràs com un cowboy, seràs guapíssim, superfort. I després, no, amb aquesta... aprofitant el moviment feminista, que estava en ple desenvolupament, ho van aprofitar per potenciar el consum del tabac. I és això, no? El que van fer va ser aprofitar en una desfilada de Nova York, que hi havia, bueno, mitjans de comunicació, fotògrafs, i el que van fer va ser dir a un grup, bueno, serien aquestes noies que veieu a la fotografia, no? Dones guapes, riques, de classe alta, presumides, que de cop es traguessin un cigarro de sota la faldilla, no sé d'on ho van fer. I clar, això va ser un missatge super d'alliberament de la dona, no? Simbolitzava i declarava una llibertat, i d'aquí el nom de Torches of Liberty. I des d'aleshores això va suposar un abans i un després pel que fa a la velocitat amb la que sorgeixen les transformacions socials i sobretot pel que fa a la figura de la dona. D'altra banda, suposo que podeu identificar, no, la figura de la Rosy de Ribéter, no sé si ho pronuncio bé, que, bueno, a la Segona Guerra Mundial sobretot es va utilitzar moltíssim el feminisme, és que es va utilitzar d'una forma massiva, perquè les dones anessin a ocupar els llocs de treball que havien deixat els homes a l'anar a la guerra. I, per tant, a part d'apel·lar en el sentiment nacionalista, sobretot es centraven en el sentiment de satisfacció i de realització que tant anhelaven, no?, les dones. I, per tant, doncs, amb la Rosa de Ribéter, doncs, es veu, no?, una dona forta, lluitadora, independent, treballadora. I que és el símbol en la que es buscava que sentís identificada la dona nord-americana. I, de fet, ara encara és un dels principals icones del moviment feminista. Des d'aleshores, però, això va ser merament simbòlic, perquè després, quan va acabar la Segona Guerra Mundial, tot aquest alliberament, no?, que va suposar per la dona es va acabar, perquè totes van haver de tornar a casa un altre cop a satisfer l'home perquè se n'oblidés dels traumes de la guerra. I, per tant, va ser un retrocés molt heavy. I després, bueno, ja sabem, no?, els estereotips, ja els heu treballat, es veia la dona a la llar, es anava evolucionant i se li donava una mica més de valor. Després, als 60 i 70, doncs, els grups de joves antisegregacionistes, doncs, també van ajudar bastant a conscienciar les agències de publicitat de la importància, no?, que tenien els seus missatges. I aquí també es va poder notar canvis. Als anys 80 ens trobem davant d'una dona superalliberada, independent, però clar, també molt alliberada a nivell sexual, no? I després ja comencem amb la imatge aquesta de la dona sexualitzada com a objecte. I bueno, després arribem al que serien els anys 90-2000, que podem identificar canvis profunds en la publicitat, ja tant en el format com en el missatge. I això es justifica molt en l'aparició de l'internet i de la tecnologia mòbil. Ens trobem davant, bueno, clar, per començar amb l'internet i amb l'internet, doncs hi ha un canvi, no? S'arriba diferent en el consumidor i a part obtens la informació d'una manera molt diferent també. I a part ens trobem davant d'un consumidor que té molta més informació, que està més format, que busca alguna cosa més a part que bones prestacions, que a més, o sigui, clar, pensem que aleshores ja hi havia molts productes que tots eren igual, per tant, el que volia eren doncs, crear un vincle, no?, amb la marca. Per tant, el consumidor passa de tenir la raó a tenir tot el control, volen formar part de l'empresa i dels missatges que aquesta transmet. Per tant, exigeixen responsabilitat, transparència i compromís. Per tant, ens trobem davant d'un consumidor intel·ligent que necessita generar proximitat cap a les marques abans de comprar els productes. I és per aquesta raó que les marques aleshores decideixen adoptar una postura cada vegada més responsable a nivell social. No, no volen transmetre missatges perquè sí, sinó que volen anar més enllà del que feia anys enrere. Volen tenir un paper rellevant a la societat i volen ser considerades agents de canvi. I aquí és on entra el tema de l'activisme de marca. Per tant, la publicitat entra en una època en què la rellevància social serà essencial per l'èxit. I això, doncs, per tant, justifica, no?, l'augment de l'activisme de marca per part de les empreses. Ens trobem dos tipus d'activisme de marca, però. Trobem l'autèntic activisme, que és el que fa el que coincideix el missatge, el propòsit i valors amb les accions que aquesta empresa du a terme. I després ens trobem davant d'un activisme de marca inautèntic, que també és conegut com woke washing, que hi ha el purple washing, green washing, pink washing, bueno, n'hi ha moltíssims. I que és quan les accions es desvinculen amb els missatges activistes que la marca predica. Per tant, dins d'aquest activisme de marca, no, és molt freqüent que les empreses mostrin una clara implicació amb l'activisme abordant les desigualtats de gènere. I aquí és on tornem al punt de partida del femvertising. Com hem vist, el femvertising és controvertit. Són moltes les coses que... Els conceptes es tenen en compte i bueno, és controvertit. I, com he dit, doncs, fa que hi hagi dues posicions principals, no?, entorn a aquest. Molta gent opina i tampoc, com que és un tema més o menys recent, tampoc acaba d'haver-hi una opinió molt consolidada. I és per això que el que vaig fer va ser buscar diferents estudiosos que s'havien posicionat obertament en si estaven a favor i en contra i he tingut en compte les seves opinions i he fet un petit resum de les que, bueno, les més generals, no? Pel que fa als arguments en contra, s'exposa que el femvertising ignora moltes de les lluites claus del moviment feminista, ja que no reconeix qüestions interseccionals com la carrera o la classe. D'altra banda, el capitalisme neoliberal precisament perpetua el tipus de desigualtat estructural que el feminisme radical busca desmuntar. A més, no, el que hem dit abans, que L'objectiu de la publicitat no és promoure un canvi social que qüestioni les bases del sistema econòmic, com sí que és un objectiu del feminisme. L'objectiu de la publicitat és vendre i que la marca, doncs, bueno, crea més bona imatge de marca, no? A part, també s'insisteix en el tema de la hipocresia per part de les empreses, que al darrere dels missatges que presenten les accions no concorden. D'altra banda, també es diu que, clar, que la publicitat realment ja té una feina a fer, no? I que la seva feina és vendre o persuadir un consumidor en el que sigui. I que, per tant, que es centri en això, perquè, d'altra banda, el que es fa, si es vol parlar també, si vol ser activista a nivell social, el que fa és que tracta els moviments socials d'una manera molt superficial i que no indaga, no s'hi reflecteixen els matisos. Per tant, ells són conscients que la publicitat pot ser una porta d'entrada per tractar, bueno, els moviments socials en concret d'una manera així superficial, però que té una utilitat molt limitada. D'altra banda, però, tenim gent que ja està a favor. I aquesta gent el que defensa, primer de tot, és que el capitalisme és el sistema econòmic que hi ha a la nostra societat. I que, per tant, doncs, aquest és inseparable de la lluita feminista, no? I diuen, no? Si no puedes con el enemigo, únete a él. Doncs, precisament, és això el que fa. I si el risc de promoure el feminisme és vendre un producte, doncs consideren que és millor córrer aquest risc i propagar, no?, el missatge del moviment. D'altra banda, destaquen sobretot això, no?, el poder com a vehicle mediàtic per comunicar missatges bàsics d'un moviment social, ja que et permet arribar a un públic més gran i d'aquesta manera et permet normalitzar el moviment. Per tant, per ells, la gent que ho defensa pensa que és un gran èxit, que la publicitat, que les empreses estiguin fent publicitat feminista. No obstant, són conscients que de la funció principal de la publicitat, que aquesta està destinada a augmentar tant les vendes com el prestigi de les marques, com hem dit. Per tant, afirmen que el feminisme als mitjans de comunicació comporta avantatges, però també reconeixen que és una tendència amb finalitats monetàries, perquè al final, com aquí veieu, entre cometes, que el feminisme no, si el feminisme no vengués, difícilment s'utilitzaria com a estratègia de màrqueting. Per tant, tenim aquestes dues opinions, no? Com us he dit al principi, jo el que vaig fer va ser tenir en compte les opinions de les dones que formaven part d'organitzacions feministes especialitzades en temes dels mitjans de comunicació. Per tant, el que vaig fer va ser entrevistar-les, a totes la mateixa entrevista, i extreure'n conclusions, que penso que són bastant interessants. A part, per també poder fer un anàlisi més objectiu, vaig tenir en compte l'opinió de publicistes per contrastar, per a veure si es coincidia en l'opinió o no. I, per tant, els meus objectius específics van ser conèixer l'opinió de les dones feministes respecte a aquesta tendència publicitària. També m'interessava saber que per elles quin consideraven que era el rol que té la publicitat a la societat. D'altra banda, també vaig preguntar que quin consideraven que era el paper de la publicitat, si era paper de la publicitat comercial implicar-se o no en moviments sociopolítics. I, per últim, percebre la seva opinió sobre si el feminisme contribueix o no al moviment feminista. I bé, una mica les respostes que vaig trobar, que vaig tenir van ser aquestes. Veiem que ho he separat en dos blocs, el lila, el de les dones que formen part de les organitzacions feministes, i el groc, els publicistes que vaig tenir en compte. Per tant, pel que fa a la pregunta de si consideren que la publicitat és sexista actualment, veiem que hi ha un acord comú, que tothom considera que a hores d'ara encara la publicitat és sexista, tenint en compte que estem en una societat que també ho és. No obstant, es coincideix en pensar que hi ha hagut una evolució, una clara evolució. D'altra banda, però, quan parlo sobre quin és el rol de la publicitat a la societat, veiem que es divideixen en dos grups principals. Les dones feministes consideren que el rol de la publicitat és el de conformar models, ja que la veuen com un enorme agent de canvi amb moltíssim poder i capacitat d'influència. D'altra banda, els publicistes diuen que no, que la publicitat és un mer mirall de la societat, tenint en compte que realment els publicistes es gasten molts diners en tenir en compte les necessitats i les actituds dels consumidors perquè s'hi sentin reflectits. Tenint en compte, partint d'aquesta base, doncs, el que vaig fer va ser preguntar si consideraven que era paper de les marques posicionar-se o no en moviments sociopolítics. I es va demostrar, bueno, veiem també dos clars bàndols, no? Les dones diuen que sí, tot i que tothom coincideix que l'objectiu principal de les marques és vendre, no? Però les dones afegeixen el matís de que tot és política. Per tant, que sí que pots vendre, però que al final sempre t'has de posicionar a nivell polític perquè tot és política. Però, en canvi, quan parles d'activisme de marca, veiem que, concretament, no, Marqués, la Raquel Marqués, canvia d'opinió. I és interessant aquest canvi d'opinió perquè ella diu que considera que les marques s'han de posicionar a nivell això sociopolític, però que, d'altra banda, no poden mai fer-se promotores d'un moviment. No se'l poden fer seu, no? Pot acompanyar un moviment, però mai fer-se'n promotores, perquè després es corre el risc a la banalització d'aquest moviment. Després, pel que fa concretament a l'opinió respecte al femvertising, vaig només tenir en compte la de les dones que formen part de les organitzacions. I els resultats van ser bastant interessants perquè van ser bastant diferents. Totes coincideixen en pensar que el femvertising és un clar altaveu, ja que dona la capacitat d'arribar a moltíssim més públic i d'influir en l'imaginari social. No obstant, per una banda, veiem que Cabré diu que pensa que hauria d'estar d'acord del femvertising i pensa que hauria de persistir, ja sigui d'una manera més o menys sincera. Diu que, o sigui, que és un win-win, que ells s'aprofiten del moviment, però que el femvertising també s'aprofita del missatge que aquestes empreses estan predicant, no? Reconeix que és una moda i les empreses ho utilitzen perquè ara realment ven, però també creu que si les empreses veuen que és rentable i que els hi surt a compte fer ús del femvertising, que amb una mica de sort ha vingut per quedar-se. I per últim, que em sembla una reflexió bastant interessant, és que per ella és bo que se'ls plantegin nous enemics, no? Perquè si no hi haguessin nous reptes no permetria avançar el moviment i es quedaria com carrinclós, deia ella, no? Que es quedaria molt antiquat, que ha d'anar avançant amb els canvis que es plantegen en la societat. D'altra banda, tenim doncs l'opinió de Marqués, que és completament contrària i considera que fer ús del femvertising és una apropiació del moviment i que no profunditza en els temes en absolut, que els tracta d'una manera molt superficial i que no indaga en el que intenta aconseguir realment. D'altra banda, creu que la publicitat s'ha de mirar sempre amb sospita, ja que va molt lligada amb el capitalisme. Per últim, tenim l'opinió de Laura Martínez i aquesta considera que el femvertising és molt positiu i que té molt de potencial, però que s'ha d'utilitzar d'una forma correcta, que s'ha de comptar amb creadores feministes, amb directores feministes, que ha de ser sincer aquest moviment perquè realment tingui sentit, no? Però que tot i així confirma que queda encara molt i molt de camí per recórrer. I bé, per tant, com a conclusió de l'anàlisi que vaig fer respecte a aquestes entrevistes, podem dir que realment no hi ha un acord comú i només em vaig entrevistar a tres. Vull dir, imagineu-vos, no? Que ja només tres ja no estaven d'acord i que eren més o menys del mateix àmbit. I per tant, veiem que sí, que es coincideix, que és una gran victòria que hi hagi una implicació per part de les marques amb el moviment feminista, però que no es pot arribar a un consens perquè cadascuna té una opinió molt diferent entorn a aquest. D'altra banda, però també sí que és veritat que es coincideix que si es fa ús del femvertising s'ha de fer d'una manera correcta i a consciència i que les accions casin amb el missatge que es transmet. I bé, jo no tinc gaire res més a dir. Això és tot.
Molt bé, moltes gràcies, Mireia, per la teva explicació clara, directa, em sembla força entenedora per tots els que l'hem estat seguint. Seria el moment de, si algun estudiant vol fer alguna aportació, algun comentari, vol fer-li alguna pregunta a la Mireia. Algú té alguna cosa a dir?
Bueno, jo volia, perdó, si algú vol parlar, però si algú li interessa sobre el tema, és que la Sílvia em va recomanar aquest llibre per al treball i és que a mi realment em sembla molt interessant i a més que va molt bé per fer treballs. Perquè, o sigui, es diu Aquelarre, vale? I parla sobre bueno, les dones, no? L'emancipació de les dones en la cultura de masses. I parla de les dones en la literatura, les dones a la ràdio, les dones en la publicitat. No? I està bé perquè al final de cada tema, si tu només t'interessa un tema en concret, doncs tens una bibliografia al final de cada tema i trobo que està molt bé. Només volia
dir-ho. Us sembla que aturi la gravació ja o què us...
Sí, jo crec que sí.
Val, doncs aturaré la gravació.